Ràdio Piera presenta La Tertúlia amb Màrius Montmany.
Fa just un any, a finals del mes d'octubre del 2024, la Dana va colpejar amb una força devastadora el País Valencià, deixant més de 200 morts i centenars de desapareguts. En municipis com Ontinyent, Gandia o Alzira, es van superar els 500 litres per metre quadrat en poques hores i els barrancs desbordats van arrossegar vehicles, cases i camps sencers. Aquest dimarts a la biblioteca, el meteoròleg pierenc Lluís Obiols va oferir una xerrada per explicar les causes, errors i aprenentatge d'un episodi que va ser exemple de com, també des d'aquí Piera, va generar mostres de solidaritat i ajuda. L'Antoni Escudero presentava el ponent d'una conferència que forma part del cicle de xerrades Piera Kilòmetre Zero, organitzat pel Centre d'Estudis Pierencs i la Biblioteca de Piera.
Bé, Lluís Obiols Julve, dels Obiols de tota la vida de Badó, ara en parlem. No sé si ets més comunicador, ets més periodista, ets més home del temps, divulgador, no sé quantes coses, però sí que us recomano que mireu el seu Instagram, el Lluís Obiols, perquè a part de parlar del temps i tormentes, també parla de plantes i de coses, moltes vegades, molt sovint de Badoc, perquè sí, això ho porta dins que és de Badoc. Eh? I com a... també, en el seu moment, va ser un incipient actor del grup de teatre que és el d'Esplai amb el Metge Garrotades, amb la Sònia Moragrega també. Sí, va ser, sí, és un secret que teníem. I aleshores, sabeu què passa? Que, no sé si recordareu les pel·lícules del Dràcula, que quan comença la pel·lícula del Dràcula es veuen llamps, troncs, tempestes i tal, doncs han vist un home del temps, doncs també ha vingut acompanyat d'una bona tempesta, que no sé si és una precipitació, si és una dana, si és l'Alícia, o ens ho explicarà. Les danes, les pertorbacions i totes aquestes coses.
Sí, sí.
Doncs tot teu, Lluís, i tens tot el públic.
Molt bé. Bueno, jo he preparat moltes coses, però vull dir, tenim una hora, una mica més d'una hora. Si voleu preguntar qualsevol cosa, podeu interrompre sense cap problema. Jo m'he basat, jo visc a València, vaig viure la dana del 29 d'octubre, d'ara farà un any, estava treballant aquella tarda. Visc a València ciutat, nosaltres a València, després veurem mapes, la ciutat va quedar prou al marge, però ja, jo me'n recordo que quan vaig entrar a les 3 de la tarda a treballar ja estava plovent molt en algunes zones de València, de la província de València. I allò que et pregunten sempre els editors, cap on hem de portar els equips, cap on hem d'anar, saps, per anar a on plourà, vull dir, la típica pregunta que et fan, on plourà per desplaçar-hi un equip. Clar, quan és una situació de tempesta et tornes boig, perquè vés-te'n cap aquí, que ara no plou, que ara plourà aquí, que ara tal i qual. Però jo, aquella tarda, jo de seguida li vaig dir, dic, al barranc del Pollo, vull dir, perquè tal i com està plovent a la capçalera, allò s'inundarà. El que passa és que no ens pensàvem que seria, o sigui, a les 3 de la tarda és quan estava plovent tan fort i no ens pensàvem que seria de la magnitud que va ser. A les 3 també ja hi havia zones de l'interior que ja estaven inundades, ja estava actuant l'exèrcit, la UME, i prèviament al matí ja havia tingut pluges molt fortes en una comarca que es diu la Ribera Alta, que està al sud de la ciutat de València, i va ser un dia doncs, de molta angoixa, de molta feina, i sobretot que no n'eres conscient de la magnitud, no n'eres conscient. Jo crec que ningú n'era conscient. Quan a les 8 es va començar a inundar, es van començar a inundar tots aquells pobles, doncs realment, hola, realment era molt esfereïdor tot el que va passar. Parlarem d'aquell episodi, però abans del que parlarem és una mica dels conceptes d'això de la dana. La dana s'ha fet molt famosa ara, però la dana no deixa de ser un concepte meteorològic. Vull dir, una dana... Anem avançant a veure si... per avançar... Què és una dana? Us ho poso tot. A veure, la dana és... simplement és una depressió aïllada a nivells alts. Després explicarem què és això. Una depressió aïllada, o una borrasca aïllada a nivells alts. La dana i la gota freda són un mateix fenomen meteorològic. El que passa que gota freda tenia una connotació, va agafar una connotació tan dolenta, sobretot al País Valencià, que al final es va decidir substituir, va caure en desús el terme gota freda. I es va decidir substituir per a Dana, però són el mateix fenomen. Clar, després parlarem de la comunicació. Jo vaig fent molts incisos, eh? I si voleu, jo no sóc partidari d'anunciar danes, perquè la gent té molta por, i més allà. O sigui, ara fa aquesta situació de pluges ha sigut forta, però fa 15 dies hi va haver una altra que afortunadament no va ser tan forta, i hi havia gent que et deia, es va activar un avís de nivell vermell, hi havia gent que et deia, que me'n recordo una persona que havien entrevistat, diu, va sonar l'alerta, diu, la meva filla es va desmaiar. A mi, jo tinc una amiga que és psiquiatra i em deia, hi ha gent que té por a dutxar-se. Clar, jo no sóc partidari de parlar de danes. Sóc partidari de parlar de temporals de pluja, de contextualitzar-ho, i més que res perquè no, una dana no és sinònim de pluges torrencials. Aquests dies hem tingut aquestes pluges torrencials tan fortes a la zona del Montsià i del Baix Ebre i no és una dana. Per tant, s'ha d'intentar parlar amb propietat i sobretot s'ha de ser molt clar a l'hora de denunciar el que passarà. I amb el terme de gota freda va passar una mica això, vull dir, la gent, o sigui, les gotes fredes et poden portar molta pluja, però, no, però a vegades no et porten pluja, amb la qual cosa va quedar molt en desús el terme gota freda, sobretot arran de la pantanada de Tous de l'any 82, que allò va no sé si us en recordeu, es va, després ho veurem, també va ser a la Ribera Alta, va ser el Xúquer, i es va i diguem, va rebentar un pantà, el pantà de Tous. I arran d'això, això va ser l'any 82, això va suposar una modernització en tots els sistemes d'alerta i de previsió meteorològica a nivell estatal, i a partir d'aquí es va començar, doncs, clar, s'associava Dana a la pantanada de Tous, gota freda a la pantanada de Tous, i es va, bueno, a poc a poc el terme va quedar en desús i sent substituït per Dana. Dana i gota freda no són sinònim de pluges torrencials ni d'inundacions, a vegades tenim danes o gotes fredes que no porten inundacions, i a l'inrevés, reben nom, això fa poc, fa 15 dies, de fet, Alice, aquesta dana que no és dana, és la primera que té nom. Fins ara s'anomenava, és un acord a nivell europeu, les borrasques aquestes, la típica borrasca de l'Atlàntic, que et deixa el temporal de pluges a Galícia, molt de vent, temporal marítim a tota la zona de l'Atlàntic, aquestes ja fa temps que s'anomenen, que es bategen. Ja Europa està dividida en països, i a nosaltres ens toca el país del sud-oest, la zona del sud-oest, que és, ara s'hi ha afegit Andorra, Espanya, Portugal, França, i em sembla que també és no sé si Bèlgica o els Països Baixos, és un sud-oest una mica, però vaja, tots aquests anomenen o bategen les borrasques que venen de l'Atlàntic. Hi ha dos o tres grups, per exemple, jo què sé, si tu ets el predictor del Meteo Portugal, del Servei Meteorològic de Portugal, i tu veus que tens una borrasca que et pot causar un impacte seriós de precipitacions, de temporal marítim, de vent, tu agafes aquella llista i li poses el nom. Vull dir, això va una mica així. I ja et dic, i fins ara no s'anomenaven les danes, i ara sí que se'ls hi posa nom. Reben nom, com les borrasques de gran impacte, dificultat inherent al seu pronòstic, com que són molt petites, depèn de si se situen una mica més al nord o una mica més al sud, és difícil fer previsions amb una dana. És molt més fàcil fer una previsió de la gran borrasca que et ve des de l'Atlàntic i que et deixarà pluges abundants a Galícia, a França i tal. I a més hem de comptar amb el factor geogràfic, que és el mar Mediterrani, que és un mar molt petit, ja ho sabeu, que és un mar molt càlid, que a vegades és càlid, envoltat de muntanyes altes, que tenen una influència clara en la distribució i la intensitat de la precipitació. Clar, tot això, ja la dana de per si és erràtica a l'hora de moure's, però és que a més hem de comptar amb això, amb el factor geogràfic, amb aquest mar Mediterrani cada vegada més càlid i amb una orografia molt complicada. Hi ha moltes muntanyes. al costat de la mar. Jo vaig dir, la zona de, després veurem mapes, la zona del sud de València, de la província de València i Alacant, té muntanyes. Clar, Benidorm, per què té aquest clima? Perquè darrere té una muntanya de 1.500 metres. 1.500 metres, i és que està... Vull dir, són alçades prou ressenyables i estan molt a prop del mar. Les borrasques i danes de gran impacte, aquesta és la llista que hi ha, és com els huracans. I en aquest cas, la Ciència Estatal de Meteorologia, l'espanyola, la va batejar com Alice, pensant-se que seria, que es convertiria en una dana, i al final no ha sigut una dana com a tal. Aquesta és la llista que tenim aquest any. Cada setembre es fa una llista. Una llista d'aquests grups que us he dit. Del grup del sud-oest és aquesta, i d'altres grups, del grup del Mediterrani, de la Unió Europea, doncs tenen diverses llistes i posen noms. Que si ara es veu la setmana que ve una borrasca molt activa que afectarà la zona de França, el servei Meteo France li posarà Benjamin. I així, com els huracans. Formació d'una dana. Això és la circulació general atmosfèrica. La que mou els anticiclons i les borrasques en superfície, a nivell no, en superfície, no a l'altura. Nosaltres estem en una zona de vents de l'oest. Per això les borrasques aquí sempre venen de l'oest. Sempre que veiem el temps, sempre plou a Galícia, plou a la façana atlàntica. Al Mediterrani, una borrasca que et pot deixar en quantitats molt importants a zones de l'oest de la península, aquí arriba i no deixa res. Per tant, nosaltres estem en una circulació de vents de l'oest. Canàries, de vents del nord-est. Per això allà sempre tenen els alisis. Els vents de nord-est. I diuen que el Colom va arribar a Amèrica perquè va trobar els alisis. Que són aquests vents que van cap a l'Equador i que arriben cap a Amèrica. Nosaltres estem en aquesta situació. Per això sempre la zona occidental dels continents, en aquest cas del continent europeu, és més plujosa que la zona oriental. Però això és el moviment, diguem-ne, més normal, que tinguem aquestes borrasques de l'oest i tal. Què passa? Que al Mediterrani, quan arriba una borrasca d'aquestes, no ens plou. És més, al Mediterrani s'ha d'invertir la circulació perquè que ens arribi davant. Si estem en una circulació dominants de vents de l'oest, aquí quan hi ha ponent, i sobretot a València, quan hi ha ponent, allà es disparen les temperatures, ve una ponenta. Allà sempre ho diuen, molta temperatura i molt poca humitat. Allà temen les situacions de vents de ponent, perquè tens una situació de vents de ponent a l'estiu i fàcilment se superen els 40 graus amb humitats baixíssimes, clar, i això és un polvorí, sobretot a València, i això també a la costa de Tarragona també es noten aquests vents més de ponent. Nosaltres aquí, que ja estem una mica més al nord, quedem una mica al marge, però bueno, vull dir, amb circulació de ponent no plou. I el que us deia abans, no sé si ho veureu gaire, situació, el moment de pluges màximes. Aquí tenim la dana, ja hem explicat la part davantera la més activa, vents de component sud amb molt de gradient, és a dir, ja bufen molt fort, divergència de vents, que és el que costa més de veure. Però en aquesta part, mira, em poso aquí, es veu perfectament. Mireu, no sé si ho veieu gaire bé, però les fletxes de colors indiquen la direcció del vent. Veieu que aquí se'n va cap aquí, cap al nord, i aquí cap aquí? Això és la divergència. I justament aquí és on es va formar la tempesta que era tan forta, que a més s'anava retroalimentant i que va deixar 700 litres per metre quadrat en molt poc temps, a l'interior, molt a prop de la ciutat de València. Però vaja, va ser justament aquí. Ara, és això, és difícil de predir, perquè aquesta convergència et toca una mica més avall, 30 quilòmetres més avall, no se t'inunda l'Horta Sud, se t'inunda la Ribera, o 30 quilòmetres més amunt, o 20 s'inunda la ciutat de València. Clar, la zona de València, i en particular la zona del Golf de València, és una zona molt propícia a tenir, propensa a tenir pluges torrencials. De fet, és una zona que cada vegada estem més, ens estem tropicalitzant més, però té intensitats de precipitació que són molt semblants, que són iguals que les intensitats de precipitació que et poden deixar els monsons i que et poden deixar les precipitacions que associem a climes tropicals i equatorials. I en aquest cas, per això sembla que s'està accentuant. Després ho explicarem. A veure, això, bueno, un fort gradient vol dir que hi havia això del vent, bàsicament el vent, que tenien vents molt forts a la zona oriental de la Dana. Anem un parèntesi, això són les pluges fortes sense Dana, l'episodi d'aquest diumenge i dilluns al Montsià i al Baix Ebre. Això és la situació que teníem a uns 300 hectopascals, que és a 9 quilòmetres d'altura, i a uns 500 hectopascals, que són a uns 5.500 quilòmetres en altura. 5.500 metres, perdó. Que normalment nosaltres és el que utilitzem. Ja veieu que no es veu cap configuració de Dana, no es veu cap. Sí que tens a 300 hectopascals veus una mica d'aire fred, també aquí en comparació amb la resta, però vaja, és una situació que no es pot qualificar de Dana, i això i va deixar precipitacions de 300 a 400 litres per metre quadrat en molt poc temps. Quina és l'explicació? Per una part, la tracció de llevant, molta humitat, el que dèiem abans, però després també això és un radiosondatge. I això ens fa una radiografia de com tenim l'atmosfera. Moltes vegades ho fan tirant un globus i en funció et dona la temperatura, et dona la humitat i et dona el que tenim a diferents altituds. I en aquest cas és el radiosondatge de les 12 del migdia a Barcelona del passat diumenge. Teníem, sobretot el que hem de veure és que aquí tenim l'altitud d'uns 6.000 metres i tenim l'aire saturadíssim. Això ens indica, això és la temperatura del punt de rosada, és la temperatura que hauria de baixar, o sigui, la temperatura que hauríem d'assolir, que s'hauria de baixar perquè es condensés l'aire. Si tens l'aire molt humit, la temperatura real i la temperatura de punt de rosada són coincidents pràcticament. Si tens l'aire molt sec, has de baixar molt la temperatura perquè se't condensi el poc vapor d'aigua que tens aquell aire. Bueno, el cas és que, en aquest cas, el que veiem és que teníem saturació, teníem molta humitat. Molta humitat fins a 6.000 metres, o sigui, molta quantitat de precipitació. Podríem dir-ho així. I en aquest cas també ens podríem preguntar si a més de l'aportació del mar Mediterrani, que està molt càlid, també hi hauria algun tipus d'aportació també subtropical en la situació que ens va deixar aquestes pluges tan fortes diumenge a la tarda a la zona sud de Catalunya. A més, el que dèiem abans, el tema del relleu. Tenim la Serra del Montsià, que està justament al costat de la mar, amb una altitud de 700, bueno, pràcticament 800 metres. Clar, el forçament mecànic vol dir sí, ja pots tenir tots aquests ingredients, però alguna cosa t'ha de fer pujar l'aire. Si tens una muntanya, allò és una palanca. Amb la qual cosa, el relleu aquí també hi juga un paper molt important. I s'hauria d'estudiar si hi va haver la formació d'una línia de tempestes molt estacionària, perquè durant diverses... Sí que vam tenir moments de torrencialitat. La torrencialitat es defineix quan cauen 60 litres per metre quadrat en una hora, o sigui, un mil·límetre per hora, més o menys, per minut. I sí que va haver moments de molta intensitat de torrencialitat, però bé, vam tenir diferents tempestes que van descarregar en aquella zona, que és una mica també el que va passar a la zona de salvades distàncies, després ho veurem, a la zona de Turís, a la zona de... on va caure, es va registrar el màxim de la precipitació, a la Dana de València, que teníem aquesta retroalimentació, la tempesta es va quedar allà estancada i va deixar molta, molta, molta precipitació. Això és una situació que ens va deixar pluges fortes sense haver-hi una dana. I, per tant, doncs, jo insisteixo, hem de ser una mica curosos i, sobretot, si no ho tenim molt clar, no dir-ho perquè la gent té por. I la gent no ho entén, també, moltes vegades. Vull dir, i no té per què entendre-ho, eh? Però jo soc partidari de... Jo soc partidari, després, perquè, clar, a mi també m'agrada la comunicació, de ser molt clar i molt senzill. Amb això de la dana, la gent gran, sí, la gent gran, és que la gent... és que no me'l van avisar. No? Evidentment no van avisar. Diu, però que vingui, que ve una dana, digue-li que vindrà una barrancada. Deixa't de danes.
Sí, aquesta paraula... Sí.
Deixa't, digue-li a la senyora gran... I aquesta senyora, segurament, que tindrà memòria i que haurà viscut d'altres barrancades, ja pujarà al pis de dalt. Ja me'n recordo que hi havia una senyora que ho deia, diu, això no és una dana ni res, això és una barrancà. Saps? Vull dir, i així s'entén més. Sí. Això és el Dana de València del 29 d'octubre. Aquí és la precipitació que es va registrar, sobretot en aquesta zona. Aquí tenim Paiporta, aquí tenim Xiva, aquí tenim Turís, i aquí tindríem la ciutat de València. Va ser tota aquesta zona que va rebre quantitats de 500 a 700 litres per metre quadrat en 24 hores, que és molta precipitació. Però després veurem que d'aquests 500 a 700, la majoria van caure en 6 hores. Rècords d'intensitat en 1 hora i 12 hores. Fenòmens de gran violència. Hi va haver 12 tornados també. Però més en aquesta zona de la Ribera Alta, de per aquí. 12 tornados. Episodi històric comparable a la riuada de València del 57 i a la pantanada de Tous del 82. Vosaltres coneixeu València? Bueno, no sé si la coneixeu o no, però arran de la riuada de València del 57 es va decidir desviar el riu. I ara el riu no passa pel centre.
Ja, ja el passa per aquí, pobres.
Bueno, no, de fet veurem... de fet veurem el llit nou del riu. Ara, arran d'aquella riuada, es va decidir, és el que van decidir, doncs, un pla urbanístic que li dona el pla en sud, van desviar el riu cap al sud.
Riba Roja, crec.
El què?
El Riba Roja, crec que està en desviat.
Bueno, no, està una mica més al sud. Sí, no, una mica més al sud, però jo crec que és a ara ho veurem, a Quart de Poblet, em sembla que es desvia allà. Bueno,
però
això...
tu dius de no dir-ho. Però si s'hagués dit en aquell moment, en temps, s'hagués pogut evitar.
Clar.
Passa que, clar, dir perquè si una dana a qualsevol coseta, no, però això ja es va veure, no?
Clar, no, jo dic que sí que s'ha de dir, s'ha d'advertir, però no amb tecnicismes ni amb explicacions que no entén ningú.
Clar, no. Cada vegada
que estava, vull dir, perquè ara sí, ja tot és una dana. Abans, tot va acabar sent una gota freda. Ostres, no hem tingut una dana i han caigut 400 litres a Montsià, saps? Vull dir, jo soc partidari de fer-ho senzill. Clar que ho pots explicar. Després també hi ha un gran debat en com comunicar les emergències, eh? Hi ha un gran debat en el sentit de que és millor... quedar-se en el fenomen. Clar, hi ha molta gent cauran el llindar per l'avís roig són 180 litres per metre quadrat en 12 hores. Molta gent això no ho entén.
No,
i no tens per què entendre-ho. Potser una comunicació del risc més basat en impactes. Hi ha gent, i al Regne Unit ja ho fan, més basat en impactes, no que caurà en 200 litres i que no sé què, no sé quantos. Alerta que se'ls pot inundar la casa.
Com
deixar de coses, saps? Vull dir, saps? No, el llindar de 280, no sé què, no sé quantos. Després resulta que hi ha molta gent que no entén. Després resulta que, bueno, amb tot el que ha passat a València, el govern valencià, que, bueno, que té la marinera, no? Però ell es justifica dient que els havien avisat 180 litres per metre quadrat en 12 hores. I això és el llindar. És a partir de... Saps? Vull dir que jo no sé fins a quin punt fer-ho més senzill. No agafeu el cotxe. Pugeu les... De fet, jo recordo, després el veurem, les alerts que van enviar a les 8 i 10, quan ja estava tot inundat, era també un... Senyors, sigueu... Després el veurem. Però pugeu a la planta alta. Deixeu... I no van ser així. I això que tenien... que hi ha un catàleg, de missatges ja fets, que es va fer a la Universitat d'Alacant. Hi ha un catàleg per situacions, diferents situacions, com s'ha d'alertar i què s'ha de posar.
Però quan estàs en aquell moment, la gent no pensa... No sé.
Bueno, també a veure, la percepció del risc, la gent gran, i aquí, vosaltres aquí ho sabeu, la gent gran... Jo me'n recordo que allà va la Riereta vigila quan plou, encara que no plogui aquí, que no sé què... Ara, els nanos de 5 anys, de 15 anys, vull dir, els hi dius això i et diran, sí, mira. Vull dir, perquè hem perdut el, no sé, el coneixement de l'entorn i hem perdut una mica la por. A l'arribada del 57, clar, hi ha molta gent que diu, com pot ser que el 57, quan no hi havia ni tanta comunicació ni res d'això, en teoria només hi van haver 80 morts. Però va ser un alcalde, vinga, del camp de Túria, que deies tu, el de Vila Marchant, que va trucar a l'alcalde de València, que això va molt ple. I clar, el pollo s'ha desbordat moltes vegades, i hi ha un senyor de l'Agència Estatal de Meteorologia, ja jubilat, que l'altre dia ho explicava. Diu, clar, nosaltres, en una arribada d'aquestes, no sé quina va ser, també molt, molt brutal en aquella zona, nosaltres estàvem jugant i ens van fer marxar. Clar, vull dir, la gent gran, estàvem jugant al barranc i ens van fer marxar. I diu, i jo mirava, i va trigar el barranc a arribar, diu, jo mirava perquè volia que arribés. Era un nano molt petit. Clar, t'avisaven i hi havia això. Ara, sí, en teoria també t'avisen, però mira el que ha passat. No? Això és... Riuada un barranc i sobretot teníem això. Aquí van caure 500-700 litres, aquí de 8 a 10 litres. Aquí no va ploure. No va ploure gens. Bueno, 8-10 litres per metre quadrat. Aquí teniu Vall Porta, a València no plovia. Clar, la gent, ah, mira, aquella tarda hi havia gent que, jo tinc un company que després ho va perdre tot, amb la meva dona m'ha dit que se vol anar a un centre comercial amb els nens, ja, 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 haurem d'agafar la barca. Clar, no hi ha cultura del risc. I aquí es veia venir, com a mínim hagués tingut 2-3 hores de reacció. Primer va començar a ploure aquí, això és Utiel, la plana Utiel Requena, i es va inundar aquest, això del riu Magro, i tal i qual. Però on es va causar més mal va ser tota la zona de l'Horta Sud. Són recurrents les inundacions, són recurrents aquestes trombes d'aigua a València. Aquí hi ha la comparació dels episodis 57, la riuada de València, arran de la qual es va decidir desviar el riu, 82, la presa de Tous, el 87, que també va deixar molta precipitació, i el 2024. El 1957 la precipitació va caure més a la conca del Túria, per això es va inundar la ciutat, però van ser quantitats de 200 a 300 litres. La presa de Tous va ser... Jo no sé si algú se'n recorda.
Jo ho he viscut en primera persona.
Sí.
Jo soc de Fortaleny.
Ah, mira.
Vam entrar metro i mig.
Clar.
Fortaleny és la Ribera Baixa. Aquí van caure 1.000 litres, eh?
Sí, sí, sí.
I es va desbordar. I jo recordo, clar, allà... Jo recordo que... a Ràdio Nacional, el 82, no? I estava en la ràdio i era el missatge era molt clar. Todos los habitantes, no, que suban a plantas elevadas de la ribera, que suban a... Atención, atención. Que és un missatge que jo l'he sentit, vamos, clar, evidentment a posteriori, però va ser molt contundent
i molt clar.
I molt clar. I va rebentar la presa de Tous i quantitats de precipitació de s'estima d'uns 1.000 litres per metre quadrat en aquesta zona. La del 87 va caure més a la zona sud, a la zona de la Safor, a la zona de fet el 87 és quan tenim els màxims de precipitació a l'estat espanyol en 24 hores, que és Oliva, que van caure com 900 litres per metre quadrat en 24 hores, això és un màxim de precipitació, i va ser justament el 87 en aquesta zona. I la del 2024, si us hi fixeu, va ser però més concentrada la precipitació, i a la zona de la costa no va ploure. Al matí van tenir ja tempestes que es van formar, aquí ja tenim la província d'Alacant, tempestes que es van començar a formar entre la zona de la Ribera Alta, bueno, la zona de l'interior del Safor, i aquí ja, que és la Ribera Alta, que és una zona on esteu molt acostumats a les inundacions, molt, aquí ja van caure com 200 litres per metre quadrat al matí, en alguns llocs. Posteriorment, la tempesta, o les tempestes, van desplaçar més cap a l'interior, això ja és Conca, i és quan van caure 300-400 litres per metre quadrat a la zona d'Utiel, Requena i tal i qual, i després ja a primera hora de la tarda i durant tota la tarda aquesta zona més pròxima a la ciutat de València. Però vaja, és una situació, ja veieu, 57, 82, 87 i 2024, i ara el 2025 també, evidentment no s'han registrat 700 litres per metre quadrat, però el 2025, aquests 3 o 4 dies que acabem de deixar, tens quantitats que en zones del sud del Golf de València superen ampliament 300 litres per metre quadrat. És relativament habitual que plogui molt en aquesta zona. Jo, quan vaig anar a viure a València, clar, quina idea tenim de València? Però realment els màxims de precipitació en aquesta zona són més alts que en moltes zones del Pirineu. Perquè quan tens una situació de vent de gregal, allà és més vent de gregal, amb muntanyes altes en aquesta zona, això cau a poalades, diuen allà. Cau molt, cau molt, cau molt, 100, 200, 300... Vull dir, és una cosa... És un clima molt extrem. A la València. És un clima molt extrem. I per això aquí plou tant, pel que hem del relleu, tota aquesta zona plou molt, i aquesta zona, aquí tindríem Benidorm i Alacant, i plou molt poc. O sigui, amb 20-30 quilòmetres passes de 1.000 litres a 300. És molt curiosa l'orografia.
És com si el Benicadell tallara tota la zona sud.
Sí, 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 sí. Benicadell, bueno, clar, és que allà tens molta muntanya. Això és la Dana de València del 29 d'octubre, no ho recorda Plus Espanya, espero que ho posarem tot. Sostorís a la Ribera Alta, pluja acumulada en 10 minuts, 42 litres per metre quadrat. Això és en una hora 179. 179 litres en una hora, és que això, vamos. Rècord anterior en una hora era Vinaròs, el 2018. Clar, que aquesta zona s'està veient, nord del Baix Maestrat i Montsià, bueno, Terres de l'Ebre, que aquesta zona ara s'està veient que és una zona complicada. I pot esdevenir una zona cada vegada més complicada, perquè tenim una recurrència que no s'havia vist abans. I ja veieu, en 24 hores, clar, 772 litres per metre quadrat en 24 hores, però en 12 hores 720, i en 6 hores 600 litres. Clar, la mitjana anual és 475.
Anual.
la mitjana anual és 475 i en 6 hores es va caure més del que sol caure en un any. Clar, això. I això és el rècord de pluja, us dic, en 10 minuts i en una hora. En 24 hores és el d'Oliva, que és a la Safora, al sud, l'últim poble de la província de València, que són uns 800 litres. Va quedar molt a prop del de 24 hores. Clar, això no té res a envejar amb les barbaritats que et cauen a l'Índia amb els monsons. És que no té res a envejar. Vull dir, aquí tenim riu Túria, que es desvia. Després ho veurem millor. Abans passava per aquí, per València. A València van caure 9 litres, a Paiporta 6, a Quart de Poblet 9, a Paterna 8, a Xiva 491, a Bunyol 539 i en aquesta zona de 600 a 700 litres. Tot això va fer cap a l'Horta Sud. El riu Túria també va créixer. Després veurem una imatge del llit nou del Túria. I això és la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Quan es parlava, jo aquesta dada primer no me la vaig creure, perquè 2.284 metres cúbics per segon aquí, quan encara no havia agafat ni el barranc ni d'altres barrancs. O sigui, clar, això és l'únic que recollia, diguem-ne, la conca del Pollo, però després tens d'altres barrancs. I 2.284 metres cúbics per segon, perquè fa una idea, l'Ebre en porta de l'ordre de 500. I aquí, fins que al final, clar, s'ho van dur tot. Ja no hi havia més dades. És el que diuen, que va ser com un tsunami d'aigua que els hi va arribar a aquella gent. Un tsunami d'aigua.
Perquè el riu no anava pel seu curs, sinó que van canviar de curs.
No, però en aquest no, en aquest cas no, eh? El riu Túria és aquest, el riu Túria no va créixer tant. Va ploure aquí, però no tant.
El barranc que tenien a dalt...
I el que sí que és veritat, que per exemple a Torrent, ara veurem uns vídeos, que aquí tot això, clar, es calcula que potser aquí van arribar 4.000 o 5.000 metres cúbics per segon. Per segon, que això...
Una observació, perquè va lligat amb un estudi que també... Però si veiem la imatge, tota aquesta part de sobre de la Rambla, on diu Rambla del Pollo,
sí,
és tot pelat. O sigui, la vegetació està molt més lluny i en canvi aquí està tot pelat. Hi ha cultius d'oliveres, hi ha cultius de cítrics, la línia és més amunt a la plana d'Utiel, però tot és... La idea és que s'han cobert... És sol nu. Està comprovat i demostrat a la Universitat de València també que si hi hagués coberta vegetal hi hauria un increment d'un 20 a un 50% d'infiltració de l'aigua. Llavors, això, amb el tema de la dana... de l'Escola d'Agrònoms de València, doncs es va fer un grup de treball i va quedar amb res. Vull dir, no hi ha voluntat, no sé si vosaltres que sou, no sé qui és de València, amb els pagesos d'allà, amb els llauradors que n'hi ha vosaltres, d'inculcar, doncs, que facin cultiu, que sembrin herba o deixin néixer l'herba, els cítrics, les oliveres i la vinya, perquè això no evitarà el problema, però tot aquell fang que va baixar venia d'aquests camps.
Això no es farà, sí. Per motius econòmics no es farà. Hi ha molta gent que viu de subvencions, sí. I un no va ficar ahí pasta, perquè és que jo ho sé, perquè en un poble són arrossals i camps de ranxers, i es mou així.
Sí,
a part que hi ha molta concentració de ciutats i de pobles.
Clar.
És
que hi ha molts polígons industrials també. Sí, molts.
Però, per exemple, perquè fem una idea, el que ve del Túria, la denominació d'origen d'Utiel-Requena són 32.000 hectàrees.
Sí.
quasi totes en sol nu, això ho conec més. Són 5.000 hectàrees més que el Penedès, que en té 27.000. O sigui, són unes superfícies tremendes que si d'any plou, fa any avall, erosió i aigua a dojo pels pobles de baix.
Sí, no, no, a veure, clar, si tens vegetació, com a mínim ho retens
frena,
més.
Frena,
clar.
Els latifundistes viuen d'això.
Però, bueno... I a més, és una zona poc, vull dir, aquí tampoc hi ha... Hi ha molt de regadiu, és una zona que s'ha abandonat. Sí. És que, a veure, s'han abandonat els camps de cultiu a tot arreu.
Bueno, doncs,
aquí,
no,
igual.
No, hi havia un pla, no? Saps? Hi havia cobrat i tot, eh? I no van fer.
Això és més ciutat. Defendien pobles com a Aldaia de l'Aquàs.
Clar.
És que també, mon pare treballa en Aldaia al costat del barranc de l'Escaleta, crec que es diu, i mon pare deia, hòstia, si és que el barranc estava a 500 metres de les cases.
I ara...
I no ha anat a Aldaia i està... És la cera.
Sí. Ja, el Daia és, sí, és un cas molt paradigmàtic perquè el barranc està pel mig i apareix i desapareix. Apareix i desapareix perquè l'han acabat segant amb tanta construcció.
El que ha passat al Canà.
Saps? Amb tanta construcció. Això, a veure... Mira, aquí es veu perfectament el desviament del Túria. Aquí tenim... Ho veieu bé? La ciutat de València, el centre de València, i el riu, l'antic passava per aquí. I aquest és el llit nou, que es va desviar arran de la riuada del 57. Tot això és l'Horta Sud. Diguem-ne que el llit nou separa la ciutat de València de l'Horta Sud. Clar, tu que ets d'allà, hi ha hagut també... moltes elucubracions d'així el llit nou, si no hi hagués hagut el llit nou, la inundació no hagués sigut tan brutal aquí.
Pot ser que sí.
Hi ha gent que ho està dir perquè això, aquí passen autopistes, aquí hi ha el llit nou i es va omplir el llit. Es va omplir el llit nou des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, el cauce nuevo del Túria desagó sin problemes dos puntes de 2.000 metres cúbicos por segundo per lluvias de 300 i 400 litres per metre quadrat a la conca del Túria, que no està parlant de la conca del Pollo. I l'antic llit del Túria, l'antic llit, el que passa pel centre, que ara és un jardí, que ara és un jardí, té capacitat per 2.300 metres cúbics per segon. El llit nou, en teoria, té capacitat per 5.000 metres cúbics per segon. Però s'estima que, clar, perquè moltes vegades es colmaten, s'omplen de sediments i tal, i estan mal calculats, o és menys del previst. Una cosa és el que tinguis en un pla, l'altra cosa és la realitat. I en aquest cas és una... Aquí tenim la Rambla del Pollo, i aquí tenim l'Horta Sud, Paiporta, Benetússer, Catarroja, i tota aquesta zona és la que es va inundar. Què hagués passat? Que hagués entrat cap a la ciutat de València? Potser sí. Que això ens va salvar? Potser sí. Però també hi havia plans de... Clar, també ara hi ha moltes... que s'hauria d'haver fet en aquesta zona, falten infraestructures hidràuliques, etc. Ja ha projectat un pantà des de fa no sé quan, allà a Xest, allà on dius tu, però clar, en situacions així, i sobretot amb tanta erosió i amb tant de sediment, el pantà de seguida es colmata, de seguida s'omple. Jo no sé, jo no soc enginyer, jo no soc hidròleg, però jo no sé fins a quin punt un pantà, quan et caben aquestes brutalitats, però bueno... Clar, hi ha alguns plans, deien, que es volen executar, de que alguns d'aquests torrents, aquests es volen executar, el pantà no, algun d'aquests torrents part es desviés cap al llit nou. Però clar, hi ha gent que et diu, això el que provocaria és disminuir la capacitat de desaigua de tota la zona de tota la conca del Túria, vull dir que tampoc és fàcil la solució. Tampoc és fàcil la solució. Però bueno. Aquí tenim amb una el riu Túria i el Pollo són paral·lels. El Túria, el Pollo, l'Horta Sud, l'Albufera, el que es va inundar i després també s'ha sentit, hi ha hagut molta A veure, informativament parlant, això s'han fet llibres i s'hauran de fer llibres per veure com s'ha tractat, perquè també hi ha hagut, a part dels bulos o a part de les notícies falses, hi ha hagut, jo diria que fins i tot una voluntat d'embolicar la gent amb la gran quantitat de dades i amb la gran quantitat de relats que s'han donat. Clar, estan, jo no sé vosaltres, però aquí s'ha posat molt el focus en l'embassament de Forata. Jo no sé si això us sona o no us sona. Clar, a veure, el riu Magre, Utiel, 300-400 litres, va cap a la Ribera. Sí que es van inundar pobles a la Ribera, el Gemesí, tot això, sí que es van inundar. I hi havia perill, durant un temps es parlava que hi havia perill que aquest embassament col·lapsés també. Al final va aguantar, al final va aguantar. Però ara s'ha volgut embolicar i que si els embassaments, que si aquest embassament va amollar, ara em surt la paraula, va deixar anar aigua, i que per això es va inundar, i que si la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no ens va avisar, i que si tal, senyors, vale, jo això us ho compro per aquí, però evidentment per aquí no, perquè no té res a veure això, i sap, s'ha liat molt el personal. Clar, vull dir, és això, vull dir, jo m'haig de pensar, les coses evidentment no s'han fet bé. Jo, i clar, i contínuament, és que clar, és que teníem l'ull posat en això, teníem l'ull posat en això. Evidentment, aquí també va fer mal. I va haver risc, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sí que et diu que hi va haver un cert risc que aquest pantà col·lapsés per la quantitat d'aigua. La sort és que estaven molt buits. Aquest en concret estava molt buit. Saps? Vull dir, que també un altre debat és que hem de buidar tots. Ara tu deies el pantà de Tous, el pantà de Tous el tenen molt buit ara. Sí. A la tardor sempre el tenen buidíssim.
Però no saben fer-ho tampoc.
No. Però ara precisament a la tardor és un pantà que està molt buit.
Hem previndre això.
Sí, i clar, i això, i s'ha volgut. Clar, com que aquí ara hi ha responsabilitats que no s'han assumit. Clar, informativament parlant, jo crec que s'ha donat massa informació, perquè al final la gent es lia.
Informació que no és...
Saps? Jo crec que sí. Vull dir, quan és una cosa tan de sentit comú, jo cada vegada, no sé si perquè soc més gran, cada vegada em faig gran, però és una cosa tan de sentit comú el que ha passat, que per què començar a liar que si l'aforament aquest, que si no sé què, que si no sé quantos, que si tal, que si qual... Reprenent-nos a principi que si dana, que si no dana, que si temporal, que si no sé què, que si no sé quantos. Lo de Filomena, salvar les distàncies, la Filomena que va deixar aquelles nevades tan fortes a Madrid i tal i qual, allò va ser una dana. A l'hivern. Va ser una dana a l'hivern i no estan acostumats a aquesta quantitat de precipitació. Aquest senyor que ha escrit aquest, que és de Toledo, deia, jo també tinc la sensació de que hi ha algun aporte subtropical, perquè que caiguin 50 o 60 centímetres de neu al centre de la península és molt excepcional. I allò també va ser una dana. Bueno, aquí veieu els sediments, València, el Barranc, el riu Magre, clar. Una cosa és la inundació de tot això i l'altra cosa és la inundació de l'Horta Sud. Aquí tenim València i aquí hi ha el desviament del riu Túria. Això és una imatge de satèl·lit de tota la zona inundada i de l'Albufera. Això és l'Albufera, que va quedar de color terrós. Això és l'Albufera. Clar, l'Albufera encara hi ha de tot. De tot. Vull dir... L'altre dia, no sé... Bueno, i això és perquè això és una geògrafa que va fer un treball, la seva tesi, sobre el barranc del Pollo. Això és la conca del Pollo, aquí tenim el Pollo, però és que a més, és el que dèiem, que hi ha d'altres barrancs que també van créixer. Aquí tenim l'aforament del Xúquer, és on es van mesurar 2.200 metres cúbics per segon, però a més faltava el barranc del Gallego i el barranc de l'Horteta, aquí a Torrent. Torrent, la toponímia et diu moltes coses. I tot això que ara està urbanitzat, les basses, tot això que està urbanitzat era horta, i aquesta geògrafa ho explica. Normalment aquests barrancs, aquests torrents, es canalitzen en un moment, després tenen àrees com de dispersió, que són àrees de cultiu o àrees de vegetació, o àrees que no estan construïdes, evidentment, o sigui que perdi per velocitat l'aigua i tot això, i allò era el Pla de Quart, que és on hi ha l'aeroport ara de València. A veure, salvant les distàncies, aquí no passa tant, però com tenim, no sé, el Baix Llobregat, vull dir, perquè totes aquestes zones de delta, totes aquestes zones serveixen per laminar, per tal i per qual, i si cauen tants litres per metre quadrat, això ha d'anar a algun lloc. Lo d'urbanitzar en zones inundables, lo de tal, lo de qual. Clar, i tot això ara, clar, evidentment la ciutat ha crescut molt i sí. I aquí, i a veure si va això, si no estic... Ai. Si no els tenim, això són vídeos que els vaig si no els hi he passat.
Sí, estan els vídeos, els tens.
Ah, bon?
Aquí.
Sí.
Aquí.
Sí, tu no saps per què no els puc...
Però no estan relacionats.
Però a veure si em deixa, perquè a mi sí que em va deixar un altre... Apretant el... No em deixa. A veure...
No. No gaire.
Bueno, si no, no els tens, els vídeos. A veure...
Okay.
Sílvia, on dius que els que estaven?
Aquí.
Aquí? A Google.
Aquí tens el treu que estan aquí.
Perquè no són els
seus. Aquest
és el
primer. Vale, això és el barranc.
Què xas de treu?
Això és el barranc del Gallego, com va quedar, i això encara és el maig de 2025, aquí hi havia una... Bueno, jo bàsicament aquests vídeos els porto perquè veieu que això és un barranc, en aquest cas és un barranc que va al barranc del Pollo, que desemboca, es troba a Torrent amb el barranc del Pollo, i aquí no se sap quanta aigua va baixar, però va baixar molta aigua. No, aquest no arriba fins a Torrent, ara veurem. És que semblen... I aquí, si veieu, aquí hi ha cases. Tot això eren cases, era una urbanització.
És que la gent fa les urbanitzacions.
Va pujar fins aquí l'aigua.
Imagina't.
Tot això cap a l'Horta Sud, una comarca de 500.000 habitants, molt plana, on no plovia i on tampoc la gent estava alertada. I aquest és un barranc secundari. A veure... Això és on es troben a Torrent dos barrancs. A veure si aquí en va venir un, evidentment l'aigua va passar per damunt del pont, imagineu, vull dir, va passar per damunt del pont. Aquest no sé quin bar, no me recordo.
Crec que és Pollo
i
Escaleta.
El Pollo i l'Horteta, sí. I aquest és el Pollo. La banda del Pollo. Clar, aquí aquest ja portava 3.000 metres cúbics per segon, vés a saber aquest el que portava. Però el vídeo més impressionant és aquest. Sí, sí. Puc. Aquí és on s'ajunten, això és el maig de 2000, el maig d'aquest any, que es van fer unes xerrades de la dana. Aquí és on s'ajunten el Pollo i el Gallego, que és el primer que hem vist de l'organització. Mireu, quin canalet. Per portar 7 o 8 vegades l'Ebre. Clar. Ja es pot urbanitzar, ja es pot forestar, si existeix. Però quina infraestructura tens? Quina infraestructura tens? I a més s'estaven fent obres i aquí es volia recuperar. Tot això és al costat de Ribarroja, de la A3. I aquí s'estava fent aquest camp i aquest camp torna a estar inundant el llit del barranc. Vull dir, és que clar, les infraestructures que s'han fet
com el...
I tot això era aigua i aigua.
Si tu penses que la mort és res, barrancs i la gran majoria de rius van molt buits. La gent es pensa que no passa mai res.
Què és que passa?
Van menjar el terreno per construir i quan arriba una cosa d'aquestes, pues...
Sí, això és el... Bueno, són més imatges que ja hem vist de zona inundada. Tot això són polígons de Ribarroja i tal i qual. I aquí tenim el llit nou del Túria i aquí tenim el barranc del Pollo i l'Albufera. Es va inundar per aquí i es va inundar per allà. I tot això eren les bases, o sigui, entrava per aquí el... És que a més el van canalitzar d'una manera que li van fer una corba com de 360, no, però una corba, vull dir, aquí hi havia com una zona de camps, és el que us he dit abans, hi havia com una zona de camps, bueno, hi ha una zona de camps on el barranc es podia... No, l'aigua doncs s'escampava per aquí, perdia força, s'anava infiltrant, però el van canalitzar i li van fer aquesta corba, saps? Vull dir així, però bueno, vull dir, això s'ha fet a molts llocs. Què l'ha fet diferent?
Doncs ella ja és propens.
Una intensitat, evidentment la intensitat del fenomen era una intensitat brutal, la distribució de la precipitació, perquè va ser molt, molt concentrada en pocs llocs i molt a prop d'una àrea molt urbana, un territori molt urbanitzat, el que deia, l'hora en què es va produir, hi havia, clar, la gent tornava de la feina. Jo tinc companys que... O sigui, aquestes imatges que heu vist de... la gent, els cotxes, a les gasolineres, que van sortir de treballar i es van trobar amb tot això. Això passa a la nit i no et passa tant. Et passa un diumenge i no tens aquesta afectació. Et passa a les 8 de la tarda o a les 7 a les 8. Gran quantitat d'automòbils. Clar, també s'ha parlat de la dana dels cotxes. Clar, això, tants cotxes, tanta mobilitat, això et va creant, et crea taps. Falta de coneixement, evidentment, del territori en què vivim. La gent de tota la vida sí que n'és conscient del risc. És més, a pobles de la Ribera es construeix, hi ha moltes cases antigues, ja estan construïdes... tenen una mica en alt, perquè és recurrent, és que és recurrent.
Si plou d'alt, això té que vindre per avall,
saps? Vull dir, i la falta de coneixement i sobretot un sistema d'avisos i alertes que no va arribar a la població, no es va a veure, realment no es va avisar. Sí que hi havia des del matí ja hi havia l'avís a nivell, ara ho veurem, a nivell roig, màxim, o sigui, decretat i tal, però no hi va haver un avís, o sigui, si l'és alerta hagués sigut, o si a les 12 del migdia o a les 11 es decideix tancar tot, l'afectació és una altra. Que l'ha fet diferent, la juez, la palmària ausència d'avisos a la població, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse, y el aviso a la población fue notablemente tardío y errado en su contenido, en referencia a les alders. Aleshores, al nivell de perill, la gent no n'era conscient. No n'era conscient. Tal que venia. Vull dir, com es va fer? Com no es va fer? Va fer fatal. Perquè no... Aquí ja sabeu que hi ha el Meteocat, que té les competències a l'agència és l'Agència Estatal de Meteorologia, fenòmens meteorològics adversos, quan s'observa un fenomen meteorològic advers és quan s'activa un avís. No parlen d'avisos, parlen d'alertes els de l'Agència Estatal de Meteorologia. També després hi ha un de disparitat entre protecció civil, entre els ajuntaments, entre no sé què, no sé quantos, que al final penses, potser us hauria vist de simplificar. No sé si aquí també entren els consells comarcals, però clar, hi ha tantes administracions
que s'obren,
que jo crec que això resta agilitat, i sobretot en moments. Diumenge 27 d'octubre, primer avís especial, todavía existe incertidumbre, bueno, tal. El 27 d'octubre ja s'avisava que venia una situació potencialment perillosa. Nosaltres a la tele, el 27, ja, jo tinc un company que es va enfadar i tot amb els informatius perquè no li feien cas, perquè deia, és que serà molt fort. Això són els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia els dies 27, la dana va ser el 29. Els dies 27, el 27, ja es va posar en avís de nivell taronja l'interior de la província de València. Aquest a les 23 hores també continua a nivell taronja l'interior de la província de València. O sigui, això, avisos previstos pel dimarts, que ja es van posar, o sigui, es van posar el dia 27. El dia 27 ja es va posar el 29 en avís de nivell taronja l'interior de València. I el dimarts 29, a les 7:36... ja teníem el nivell roig al sud de la província de València, i a les 9:41 a pràcticament tota la província de València.
Però, además del advertiment meteorològic, havia altres notícies que se dijera consejos a la gent que vivia en barranco i això?
Bueno, a veure, consejos, nosaltres, els mitjans de comunicació, sí que nosaltres fèiem un seguiment. És que aquí al matí, ja hi havia inundacions a la Ribera. Clar, el que és inexplicable d'aquesta situació, tots ens pot sobrevenir una situació, és evident. I la meteorologia falla, i a vegades t'esperes una tempesta una mica més al nord i et cau més al sud, amb un major impacte, jo què sé, i coses així. Però en aquest cas, a primera hora, ja hi havia inundacions. O sigui, hi ha una situació que era molt complicada des de primera hora del matí. A les 3 de la tarda, l'exèrcit ja estava actuant a Utiel. I sempre diuen l'alcalde d'Utiel, que l'alcalde d'Utiel és del PP. Diu, l'alcalde d'Utiel, a mitjan matí o així, va tancar els instituts, diu, i va salvar no sé quanta gent. Clar, una altra cosa que també ens hem de plantejar és, els ajuntaments, o sigui, falten protocols, i aquí potser no ho viviu tant, però ara allà, quan hi ha un avís de nivell roig, he d'anar a treballar... tu que ets de Piera tanques les escoles, jo que sóc de Vallbona no les tanco, jo que no sé què no sé... Nah, això és una mica un cachondeo. A nivell taronja, ara no sé què, ara amb nivell taronja alguns ajuntaments tanquen, alguns ajuntaments que hi hagin protocols. Què fas amb els nens? Vull dir, clar, al final la gent pensa que no podem estar tancant amb avís a nivell taronja les escoles dia sí dia també. Perquè tu, tu has d'anar a treballar, és que a veure... Que, clar, no sé, hi havia, ara que també s'ha activat un avís de nivell... Què faig si no vaig a treballar? Sí, per exemple, hi ha una cadena de supermercats va tancar amb avís de nivell roig. Però una altra no. Les dues més grans de València, una va tancar i l'altra no va tancar. No em puc quedar a casa. No em puc quedar a casa. No sé. Clar, falta, és que tot això... Després, el que dèiem abans, que es pot sobrepassar la situació, no la pots haver previst. Però hi ha la previsió més a curt termini, el nou càsting, o sigui, el seguiment. Clar, avisos, també es posen avisos de seguiment. Quan jo, ostres, és que no estava previst, però hi ha una tempesta fortíssima, posant l'avís a nivell roig. I en aquest cas és el nou càsting, controlar l'evolució. Jo repeteixo, vull dir, en aquest cas, si les previsions haguessin fallat estrepitosament, haguessis pogut anar seguint l'evolució durant tot el dia a través de tot això. Perquè bueno, la situació...
Si fan com aquí a Catalunya, que lo més fiable, penso jo, igual estic equivocada, seria consultar el meteoròleg d'aquí, no? I tot el dia ven Telecinco i ven la meteorologia d'Espanya.
Si dius que t'ho veig, està per a TV3.
Ja. Jo conec gent que no sap mai.
Però, bueno, però és que, a veure, hi ha molta gent també que no mira la tele. És que a veure, ara com avises? I ara com avises? Hi ha molta gent que no mira la tele. I després una altra cosa, hi ha molta gent que no mira la tele. La tele cada vegada la mira menys gent.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Punt número 1, punt número 2. I és el que em deia un amic meu. Se'ls va començar a inundar. Estigueu atents, estigueu atents. Evidentment va fallar internet. Evidentment va fallar l'electricitat. A què has d'estar atent?
Això mateix.
Sí, no,
una ràdio amb piles, jo, una ràdio amb piles, això s'ha de tenir. S'ha de tenir, perquè els hi va fallar, evidentment. I ell va estar tota la nit amb la ràdio, perquè no hi havia llum, no hi havia internet, no hi havia res. I aquí... Aquí ara estem molt ben acostumats.
Sí, vas fer un tro i això t'anava llum.
Aquí estem molt ben acostumats, però... Jo què sé, també pot passar.
Sí.
A veure, jo crec que d'aquesta magnitud no. Però allò que dèiem fer que són el kit de supervivència... perdó, no és conya. Vull dir, com a mínim la ràdio amb piles...
No, és bona idea.
Aniria bé. No sé. Situacions de... De previsió de nevades, la gent és que passa de tot. Jo no sé, jo també sempre m'he preguntat fins on arriba la protecció de l'Estat i on comença la teva responsabilitat. Evidentment, si t'has de moure sí o sí perquè no tens més remei, vale. Però ai, mira, és que ja l'ha vist, no sé què, me'n vaig a buscar bolets. Mira tu.
Primer de mirar com està
la responsable ho hem de fer tots.
Perquè
després també hi ha una cosa a València que es feia molt, i és que quan s'anunciaven les barrancades i tot això, la gent treia el cotxe del garatge. Sí. Com que no es va avisar, hi ha molta gent que va enganxar traient el cotxe del garatge.
Això es va acumular altres cotxes.
Sol portar-se a la mota.
El què?
Sol portar-se a la mota.
Sí.
Però sol dir que deixen una mota al riu o una mota al barranc perquè tot va
anar. Ara, i ara que hi va haver aquest avís roig fa 15 dies, hi ha molta gent que es veien les zones elevades, plen de coses, clar, la gent els treu. Però clar, és allò que penses, si t'avisen amb temps, treus el cotxe, però en aquest cas ja tenien l'aigua, ja, ai, que comença a entrar, que comença a entrar, el van anar a buscar i molts es van quedar allà.
Saps? Bueno, els nivells meteorològics, nivell groc, perill baix, estigui atent, nivell taronja, perill important, estigui preparat, nivell vermell o roig, perill extraordinari, actuï segons les indicacions de les autoritats. No viatgi si no és estrictament necessari. Es poden produir danys molt greus o catastròfics a persones i béns. Hi ha d'haver, evidentment, una percepció per part de l'usuari privat del perill i per part de les autoritats. Jo reitero que s'han de crear protocols, clars, protocols clars i d'obligat compliment. Perquè no pot ser que jo, que sóc funcionari, puc deixar d'anar a treballar. Jo, que treballo en una fàbrica, haig de tornar al dia o me'l descompten.
Sí.
Saps? Vull dir coses així. Aquest va ser a l'alerta de protecció civil. Se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento. Aquest va ser l'avís que vam rebre. Estén atentos a fuertes a futuras de canal, a punt per a fortes fluges en castellà i en català. Però no deia, ja hi ha gent que s'estava ofegant. I evitar desplazamientos. De fet, després, això de les alert és un sistema europeu d'alerta pública, es va crear el 2018, és alerta al delta d'Espanya, FR a França, Països Baixos, això està... Bueno, és un sistema que s'ha instaurat a tota la Unió Europea. Que, per exemple, també amb tot això de què fer, no fer i tal, i parlar amb gent i amb l'Agència Estatal de Meteorologia d'allà i tal i qual, per exemple, la delegada del govern volia imposar el confinament, que no es mogués ningú davant d'aquesta situació. Que no es mogués ningú. Però després també veu gent afectada del DAIA, em recordo un noi del DAIA em deia, diu, sort que no van imposar el confinament, perquè aquí els primers que ens van arribar van ser voluntaris.
Si no, no
clar, què fas? El més lògic és imposar el confinament, perquè no es pot circular, i ara imposar el confinament l'endemà, perquè era territori de guerra. Més val que no hi hagi ningú pel carrer. I que les carreteres que queden que estiguin lliures. Però després et ve l'altre i et diu sort dels voluntaris que van arribar abans, que l'exèrcit, que la bombers, que tal i que qual. Què, amb què et quedes? No és fàcil gestionar una emergència. I no hi ha un blanc i un negre. Evidentment és blanc el fet de no haver avisat. Evidentment. Però després, a l'hora de gestionar-ho, això sí, és... Vull dir... I es va avisar molt tard, a les 8, a les 8 i 10. És que ja, allò ja era... Vull dir... I qui va donar l'alerta? Això encara no se sap. Les dades del canvi climàtic. Això anem ràpid perquè ja, no?
Sí.
Les dades i el canvi climàtic, què passa amb els canvis... O sigui, el que us he explicat abans de la circulació general atmosfèrica, del jet stream polar i tal i qual, està perdent velocitat el jet stream, amb la qual cosa s'ondula més, fa més meandres. I això vol dir que tenim més entrades d'aire càlid. I a més, com que fa més meandres, i sempre més o menys amb la mateixa estructura. O sigui, fa corbes així, fa meandres, i a nosaltres sempre ens toca la càlida. Per tant, nosaltres i gran part d'Europa anem a temperatures més elevades. Perquè sempre es va repetint aquesta...
Però això no ve d'ara.
Bueno, s'està observant ara i...
Ja fa anys, això.
Bueno, ja fa anys, el que passa és que ja no es dona una explicació per què està passant i s'està veient que com que una de les possibles explicacions és que el Pol Nord s'està escalfant, hi ha menys diferència de temperatura entre el Pol Nord i l'Equador, el jet stream per velocitat, perquè hi ha menys diferència de temperatura, es meandritza i això fa que tinguem entrades d'aire càlid.
No és ara mateix o l'any passat o l'altre que hi ha hagut aquest canvi.
Els últims 20 anys, però ara això s'està accentuant.
Bueno, però...
s'està accentuant...
Que distreuen amb el canvi climàtic, també.
Bueno, però últimament estem passant uns...
Sí, clar, arribant, després de tants anys, arribant, però no és que hagi passat ara.
Bueno, això, que el pol nord més càlid, menys gradient de temperatura entre l'equador i el pol, meandrització del dret... I, però hi ha incerteses, evidentment, amb les danes, eh? Estem parlant de les danes, uso. Això, incertesa davant de l'augment de les danes. No, no, la dana, diguem-ne, que és el motor, però falta el combustible, que el combustible sí que està més clar, que és l'aire més càlid i la mar mediterrània més càlida. Això sí, el motor, diguem-ne, si es despenja aire fred, no es despenja aire fred, això no està clar què passarà. En teoria, si com que hi ha una meandrització, com que baixa una mica més el jet stream, podria portar a pensar que hi hauria més danes, perquè anirà més avall, diguem-ne, l'aire fred. L'aire fred i l'aire càlid, més avall un i més amunt l'altre. Però no se sap. I el que sí que sembla és que poden ser més violentes perquè tenen més vapor d'aigua, més... Clar, jo sempre dic que el mar Mediterrani, tu dius, home, el mar Mediterrani cada vegada està més càlid, i això és com està al costat d'una olla, bullint.
Sí, 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 sí.
Vull dir, ara, a l'estiu, el Mediterrani, jo no m'agrada, perquè és que, ni, sobretot a la nit, és posa't al costat d'una olla a 30 graus. De matí, tarda i nit. De matí, tarda i nit. Vull dir, perquè a Mediterrani arriba als 30 graus.
Sí. Saps? Els 12 anys que tots havia anat a Mallorca i em banyava amb aigua calenta.
Bueno, sí, però ara...
Que ja hi era, tot, ja hi havia
sí,
coses.
Però... Bueno, això, i... S'hauria de paper del jet stream subtropical i interacció amb el jet polar, o sigui...
Això anem ràpid, va, anem amb conclusions. Hem fet tres conclusions.
La primera, els mitjans de comunicació, informació clara, evitar la informació catastrofista, que això és molt difícil, però sobretot recuperar la confiança en els mitjans de comunicació tradicionals, perquè la gent s'informa, vosaltres que deieu de la ràdio, la gent s'informa per les xarxes, i la gent s'informa per canals no oficials, i al final els hi dona més credibilitat que els TV3, que la Televisió Espanyola, que la Punt o que el Sumsum Corda. Vull dir, perquè amb això de la dana tothom es quedava amb que si al pàrquing de Bonaire hi havia no sé quants morts i amb no sé què i amb no sé quantos, i ja podia sortir un bomber o podia sortir la delegada del govern, el govern de la Generalitat Valenciana, credibilitat poca, però bueno, o mitjans oficials dient que no, però la gent continuava dient, ostres, allà hi hauran 500 morts, perquè la gent no confia en els mitjans de comunicació tradicionals. El periodisme està en una crisi, en una gran crisi.
Sí, sí.
Vull dir, la gent busca fonts alternatives, i ara tots són fonts, a través de les xarxes. Jo m'invento qualsevol cosa, i tal i qual, i es pot fer viral.
Sí, sí, ja seguirà.
Vull dir... Home, salvar les distàncies. Aquest estiu, jo no sé si us heu, que nosaltres hem fet notícies, no sé quantes influències que no ens havíem de protegir del sol, que era superdifícil, que era superdolent.
Però
que... Fes una enquesta i et dirà si hi ha molts joves. Joves o gent gran? Hi haurà un percentatge gran que es creurà el demanat a l'altre. Hi ha un percentatge molt gran que es creurà la noia que et dirà que són dolentes...
Però
que van
entrevistar TV3 i va sortir gent dient això, eh?
Vull dir, és això. Que ara les mitjans de comunicació tradicionals han perdut molta credibilitat. Les administracions també. Les administracions també. Comunicació més dirigida en pactes, el que dèiem. No, que cauran 80 litres per metre quadrat en 12 hores, no sé quantos. Senyors, pugeu al pis de dalt, senyors, no agafeu, senyors i senyores, no agafeu el cotxe, no sé quantos. Jo crec que hauríem d'atendir cap més a impactes.
Sí.
Lluitar contra les notícies falses, els bulos, contrastar la informació i un registre, o sigui, una manera de parlar més intel·ligible, més proper i evitar els tecnicismes. Jo, des del principi, de què ens serveix explicar que hi ha un esclafit sec, càlid, que està molt bé, que sap que evidentment s'ha de fer divulgació i tot això, però ostres, quan es va posar de moda també la ciclogènesi explosiva, que tot era ciclogènesi explosiva. Jo no sé, soc molt conservador amb això, jo. Paper de les autoritats, sobretot creació de protocols d'obligat compliment per part de tots els actors socials. No pot ser que aquí un ajuntament et digui que suspèn les classes, un altre et digui que no, un altre no sé què, un altre no sé quantos, o que una empresa et digui no, amb avís de nivell roig, què hem de fer?
Fora, tots tancats.
Perquè clar, jo sóc un comercial, a nivell de avís a nivell roig, tanco, jo perdré o deixaré de guanyar, però el que obre potser guanya més.
Sí, és clar.
Saps?
Vull dir... comprar.
Simplificació i reducció d'organismes competents, definició clara, i això ho dic de definició clara de les competències perquè també com que està judicialitzat tot el tema de la dana i tal, allà al final que ens estiguem discutint de si el CECOPI és un òrgan col·legiat, no col·legiat, qui pren les decisions, qui no pren les decisions, el CECOPI és el centre d'emergències, el que és. Jo no sé si a Catalunya també es convoca el CECOPI, però bueno, a nivell autonòmic, ostres, és que això hauria d'estar clar. Jo crec que està clar, però clar, vull dir, t'hauria d'estar més clar, que la jutgessa, que uns et diguin, és que les decisions són col·legiades, no, que els altres et diguin, no, les decisions les pren, en aquest cas, la consellera d'Interior, conseller competent. Una definició clara, una obligació, aquesta jo crec que també és una obligació d'informar si és una zona inundable, que això, creació d'avisos negres, jo sóc partidari, quan jo seria partidari de crear un avís superior, i redefinició dels llindars meteorològics, això és una mica més tècnic, però per exemple la província de València és una província molt gran i està dividida només en 4 zones. Jo crec que hi hauria d'haver una divisió. Aquí es fa servir les comarques. Clar. No sé, veus el mapa i veus el Baix Llobregat que estan allargat i potser és la zona litoral, potser s'hauria de redefinir litoral central, no sé què, no sé quant, sinó tanta comarca. Però bueno, això cadascú. I adaptació de les noves realitats tan climàtiques, sobretot això, climàtiques i d'ús del sol. Una zona inundable potser no era fa 100 anys, però ara s'ha construït tant que acaba sent inundable.
Però sempre
saps? I el paper de la societat, millorar el coneixement de l'entorn, millorar la comprensió del llenguatge i la incertesa. O sigui, la gent no... Plourà o no plourà? Bueno, és que no sé què són altres. Vull dir, recuperar la confiança en els canals oficials... Va ràpid perquè ja és tard, eh? Recuperar la confiança en els canals oficials de difusió.
A València van perdre completament la confiança. No els informaven, no sé, saps? Vull dir, és el que et deia, i és el que deia, hi ha una crisi del periodisme, però també hi ha una crisi de les autoritats, o sigui, del poder, dels estaments oficials. Uh-huh. És que ara et creus més a un altre, a un que et diu que ha passat un omni. És que tu creus, vull dir, i és un amb les estadístiques, amb tot, s'ha de recuperar.
Millorar les canals de distribució dels missatges, i això és el fet, que serveixen les xarxes socials i fallen electricitat i internet. Mira, jo soc també molt partidari d'un megàfon i la policia, i pim-pam, és que, a veure, hi ha molta gent que no està informada, i no té el dret d'estar... no té el deure. La Constitució reconeix el dret d'estar informat, però no el deure d'estar informat. Eh?
Sí.
Imposició de sancions, jo això també ho veig clar, el cas dels rescats a la muntanya. Després també hi ha una cosa que s'ha de... i amb això a la muntanya, que també
estem en zones molt turístiques i València és molt turística i, ja, i nosaltres més o menys sí que hem vist els rius o les rieres créixer, però clar, també un dia hem de una, sobretot la zona del, del Baix Segura, ja per Orihuela, Torrevieja, ja en Múrcia, colindant amb Múrcia, allà hi ha molts estrangers. Ells no, ells veuen un...
Perdona, és que m'encanta.
Ah, sí.
Em sap greu.
Hi ha molts estrangers, molts ucraïnesos, hi ha vingut molta gent. Clar, ells no coneixen l'entorn. Ells no saben que allò que ha estat 30 anys buit un dia es pot omplir, perquè és que no els hi cap al cap. Hi ha molts estrangers que nosaltres més o menys coneixem la realitat mediterrània, però n'hi ha molts que no. I cada vegada hi ha gent que compra més, o sigui, que s'hauria de fer més pedagogia, millorar els canals de distribució. Amb això de, per exemple, de l'imposició de les sancions en el cas de la muntanya, quanta gent se'n va fer muntanya en xancletes?
Sí.
Clar, és que, ostres, doncs mira tu, i si t'agafa una tempesta... I amb això de, i amb això de construir zones urbanitzables, l'any 2019 hi va haver una dana també al Baix Segura, a la zona de Oriola, Torrevella i tot això. I l'altre dia, bueno, l'altre dia fa temps, vam fer un reportatge a l'Apunt i és que es continua construint a zones, o sigui, a barrancs.
Sí, perquè els hi donen el permís.
A barrancs. Fa dues setmanes, aquella inundació tan bèstia a Eivissa. Aquella inundació tan...
Sí.
Es veia com havien construït hotels justament a la sortida d'un torrent.
Sí, sí.
I per què donen les licències?
Un cobre per aquí i l'altre cobre per allà. Que tots els fermenten. Feta la llei, feta la
tarda. Ho saben,
no,
però...
No sé.
No passarà.
No passarà. No passarà.
Casa meva davant té una fàbrica.
No passarà.
I això, ens va a la cultura... I a mi m'agrada molt això, aquest.
Aquest... Veus aquí un riu que, o un torrent que quan creix, si té lloc, doncs es pot explaiar, pot créixer, pot tal, però quan es canalitza, augmenta de velocitat, es comença a construir i al final quan creix, quan es desborda, s'hi ve un rato.
Això
és
una imatge.
Aquesta, vull dir, clar, i al final... canalitzar, no sé si és la solució tampoc, perquè al final també el flux d'aigua agafa més velocitat.
Ahir ja van cagar, ahir no n'hi ha solució, podran canalitzar-ho, però està tot molt construït, és que
no.
Tu has vist, si tu és una mateixa zona,
sí.
És que és increïble.
Sí, a veure, és una zona com podria ser...
És com si fos Barcelona.
Sí, el Baix Llobregat, o sigui, és una zona, sí, és una zona construïda, clar.
Què fas? Fas un túnel com el del metro per baix de quin poble?
No, clar. De fet, clar, però mira, per exemple, amb això del temporal Glòria, hi ha, no sé, algun alcalde de la Safor, de prop de Gandia, bé, no sé si era Bellreguard o així, que clar, se li van portar el passeig marítim. I l'alcalde diu, bueno, jo no el torno a... Vull dir, com que seran més recurrents també els temporals marítims i tal i qual, perquè em gastaré ara diners, les següents eleccions les va perdre. Que no sé si les va perdre per això.
Bueno, perquè els que estaven aquí...
No sé si les va perdre per això, però per què gastar-se en una infraestructura que potser d'aquí 20 anys et torna... No sé.
Sí, no va perdre per això, perquè recorda que és la platja de Madrid. Entonces...
Sí. Ja no sé, però va perdre...
Va, tot el que està allà.
Bueno,
molt bé.
Molt bé, no?